Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mireu, fa tot just un mes el govern, el Departament de Territori en particular, va aprovar el decret llei per regular els lloguers temporals i els d'habitacions, un decret que pretenia seguir regulant l'oferta habitacional, sobretot en zones tensionades com Barcelona i sobretot degut als expats, persones dedicades comúment al món digital amb facilitat per desplaçar-se laboralment d'un país a un altre i amb un gran nivell adquisitiu. Era evident que la figura dels expats pujava de forma desmesurada un preu habitacional que anava encara més a l'alça, però tot plegat s'escapava d'una llei estatal pel dret a l'habitatge que no regulava precisament aquestes estades temporals, i temporals vol dir des de 30 dies a 11 mesos. El que pretén aquest decret impulsat per la Generalitat és que, a la pràctica, els lloguers per lleure i vacances i per assistir a activitats recreatives i culturals no estiguin regulats perquè són considerats de temporada, mentre que quan es llogui per raó d'estudis, d'atenció mèdica o de feina, es considerin permanents i els preus tinguin els topalls corresponents. Ara, però, passades les eleccions, és el torn de la Diputació Permanent del Parlament, que haurà de votar precisament avui el text del decret llei que regula els lloguers de temporada, un text que necessitaria el suport o bé del PSC o bé de Junts, i sembla que cap dels dos hi està gaire per la labor. Per part de Junts, almenys així ho assegurava l'expresidenta del Parlament, Anna R., en aquest mateix programa.
Per nosaltres seria un tema que, evidentment, el tindríem aparcat i que, si cas, hauríem de tornar-lo a valorar, però d'entrada no seria la nostra primera opció de tirar-lo endavant.
Quina és la primera opció?
Nosaltres és el que li comentava, és a dir, aquesta idea de no tant de marcar el lloguer, sinó augmentar l'oferta d'habitatge.
Sigui com sigui, la qüestió de l'habitatge ha de trobar solucions o bé a través de la regulació, que no ha acabat de funcionar en altres països europeus degut a la diferència en el mercat, o bé a través de l'oferta pública de la que ens sentim a parlar constantment, però no s'acaba de materialitzar constantment. El problema és greu i les solucions comencen a ser escasses. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars del dia.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Avui us informem també d'una darrera hora, i és que per avaria de senyalització entre Cunit i Vilanova es registren demores a l'R2 Sud i Regional Sud que circulen en aquest tram. Tècnics de DIF estan treballant, però ara mateix, en la resolució de la incidència. Titulars però destacats del dia. Aquesta tarda, l'Ajuntament de Barcelona es reuneix amb els veïns de la Sagrada Família per parlar sobre l'escalinata d'accés al temple projectada per Gaudí. Júlia.
Sí, la trobada es va conèixer fa unes setmanes, quan l'associació de veïns va fer públic l'oferta del govern de Colau de reduir l'amplada de l'escalinata. Ara el consistori de Jaume Collboni diu que escoltarà totes les parts. La Junta Constructora també està oberta al diàleg, però manté el seu compromís d'acabar el temple dissenyat per Gaudí.
I ara us explicàvem, avui la Diputació Permanent del Parlament ha de votar el decret llei que regula els lloguers de temporada.
Sí, els de Carles Puigdemont van avançar en una entrevista a Ràdio Estel que no donarien el seu sí, ara tot, per tant, estan en mans del PSC. El govern de Pere Aragonès va aprovar la mesura després de convocar eleccions. Ara bé, si el text no rep el suport de PSC o de Junts, caurà i deixarà d'estar en vigor.
I atenció, perquè suplanten la identitat del bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, amb intel·ligència artificial a les xarxes socials.
El bisbe d'Urgell ja ha denunciat els fets aquest dijous als Mossos d'Esquadra. En el vídeo s'hi pot veure el també copríncep d'Andorra instant a invertir en petroli.
I el govern espanyol reconeixerà Palestina com a estat. Ho farà la setmana que ve, el dimarts, dia 28.
Amb aquest gest, Espanya es posa al costat d'Irlanda i també de Noruega, que també han dit que reconeixerà l'estat palestí. L'anunci es produeix enmig d'una escalada del conflicte a Gaza. I mentrestant, aquí, la Universitat de Barcelona ha anunciat que trenca relacions amb la Universitat de Tel Aviv de manera immediata i indefinida, i no s'assignaran convenis amb institucions israelianes.
I en plan esportiva, Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia.
L'Atalanta és el nou campió de l'Europa League.
Contra tot pronòstic, l'equip italià ha golejat 3-0 al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que arribava en aquesta final encadenant una ratxa de 51 partits sense perdre. El Lokman ha estat l'heroi de la nit, autor de 3 gols.
I en bàsquet, el Barça busca avui la classificació per les semifinals de l'ACB.
Jugant al segon partit de la sèrie de quarts de la pista del Tenerife, una victòria avui, per tant, certificaria el pas a la següent ronda pel Barça, on es veurien les cares amb el Real Madrid. El partit començarà a 8:45.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem d'una nova creació gastronòmica que no ha deixat a ningú indiferent, hamburguesa amb gust a Dalsi. Després explicarem com un coet dissenyat per estudiants de la UPC anirà a la lliga universitària més prestigiosa del món, als Estats Units, i al final escoltarem la nova cançó de Pau García Ruiz.
Estava pensant que haurem de demanar una hamburguesa, no? Suposo. En fi, cosetes. De seguida us ho expliquem tot plegat. 5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui ha començat amb pluges ja aquesta matinada que han afectat comarques de Lleida, del nord de Barcelona i també ara mateix ho fa a punts a les comarques de Girona. Aquestes precipitacions d'aquí una estona hauran desaparegut perquè s'endinsaran cap al mar. Per tant, comencem la jornada amb pluges al nord de Catalunya que han deixat, per exemple, 9 litres a Manlleu, 8 litres a Berga, però això fins a les 7 del matí. Després ha continuat plovent i aquest matí cada vegada hi haurà més clarianes. De tota manera, tot i que hi hagi clarianes, altra vegada, a partir de migdia, les comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona, creixeran nuvolades que al llarg de la tarda tornaran a donar més ruixats i tempestes localment intensos. Arribaran també al prelitoral de Barcelona i algunes poden també afectar les muntanyes del sud de Tarragona. Per tant, una tarda amb bastanta activitat tempestuosa, no passa tot arreu, però molts punts del país. Les temperatures avui, doncs, molt semblants a les d'aquests últims dies. Les temperatures normals per l'època de l'any, màximes entre els 20 i els 25 o 26 graus, a molt estirar. I una jornada que comença en fresca, a Lleida i a Girona, amb 12 graus, i una temperatura una miqueta més suau a Barcelona i a Tarragona, amb 16 graus. De cara a demà tindrem un temps molt semblant al d'avui, altra vegada, amb més ruixats, sobretot a partir de migdia a les comarques del terç nord de Catalunya. I aquests últims dies us anàvem avançant que el cap de setmana seria molt més assolellat. És cert, farà sol, però a les tardes creixeran nuvolades a les comarques del Pirineu que tornaran a donar més ruixats i tempestes en aquest sector. Les temperatures pujaran lleugerament, però molta calor no en farà.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia. Encara s'acumulen 4 quilòmetres d'aturades i molta lentitud a la ronda litoral de Barcelona, al tram de Montjuïc cap al Besòs, per un accident a primera hora d'aquest matí. A la mateixa via també hi ha 6 quilòmetres de retencions en sentit contrari cap al Llobregat des de Sant Adrià, i a la ronda de Dalt hi ha 3 quilòmetres de retenció des de la Trinitat cap al Llobregat, també tram de Santa Coloma i cap al nord a Esplugues. Pel que fa a la xarxa bàsica metropolitana, retenció habitual a la B23 des del Papiol fins l'enllaç amb la 2, que té lentitud des de Pallejà fins a Cornellà, també a la C32 a Viladecans i a la C31 a Badalona, tot en sentit la capital catalana. A la C58, retenció als punts habituals de Montcada i Sant Quirze, també Ripollet cap a nord, i a la P7, densitat al tram de Barberà en els dos sentits de la via. També a la C16, els túnels de Vallvidrera, es regula el trànsit com sempre. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Bon dia, hola.
Què tal?
Hola. Bé,
de dijous.
Dijous, ja ho tenim a tocar, això. Demà dia cap bravo, després cap de setmana, i vinga, i pa'lante. I la final de la Champions, que ens fa il·lusió, a Bilbao. Que no ens fotin, les franceses. Que me les conec. Que ens facin el favor de no guanyar. Sisplau.
Ai, sigui com sigui, a qui li donem el bon dia avui?
Mira, a un amic del programa, un amic que ha sortit moltíssim aquí en el meu bon dia. Bon dia, Vasco Aguirre. Ai. És que Javier Aguirre no continuarà més com a entrenador del Mallorca. Així ho va fer oficial el quadre espanyol, que va aconseguir la permanència a primera divisió aquest cap de setmana passat. El Bas va aconseguir coses molt importants amb el Mallorca, com col·locar-los a la novena posició la temporada 2022-2023, i jugar la final de la Copa del Rei, on va caure, ja sabem, davant l'Atlètic de Bilbao als penals, però va aconseguir aquesta passaport per la Supercopa d'Espanya, que no dirigirà, el Mallorca no estarà dirigit en aquesta competició pel Vasco Aguirre, perquè deixa l'equip. A través d'un comunicat, el Mallorca va recordar que Javier Aguirre doncs, va arribar al març del 2022 per salvar-los en l'última jornada i després ha fet coses molt grans. A més, sembla que el futur de l'entrenador mexicà passa per un retorn a Mèxic, la qual cosa ens faria molta pena perquè li perdríem una mica la pista i no el tindríem tan a prop. Sí, sí, segurament retornarà a Mèxic. Gran tipus, senzill, graciós, proper, imaginatiu... Gran, sempre, Javier Aguirre.
Sempre. Qui necessita la vitamines aquest matí?
Mira els culers com tots aquests dies.
Sempre.
Tenim nou capítol del culebrot Filtraciones.
Vinga, va, que traiem la cabreta a passejar.
Ja sabem que un cop acabada la Lliga hi ha prevista aquesta cimera de l'actual tècnic blaugrana, Xavi Hernández, amb el president Joan Laporta i tota la cúpula esportiva per aclarir definitivament el futur de la banqueta blaugrana. Però, segons diferents mitjans, ahir va ser un dia mogut. Deco, director esportiu del Barça, i Bojan Krkić, coordinador de l'àrea de futbol, ahir mateix haurien volat a Londres per reunir-se amb Hansi Flick i el seu representant Pini Sahabi. Bueno, van anar cap allà. Després es va dir altres coses, perquè resulta que el tècnic alemany fa mesos que és un dels principals candidats de succeir Xavi, ja ho sabem, és la via alemanya, que diuen.
Sí, sí, sí.
Li agrada molt al bo de Joan Laporta. El tema és que ahir es va dir que es reunien amb ell, després l'entorn de Flick va dir que no és així, però després es va assegurar que havien parlat per telèfon. És que en el culebró de filtracions passen moltes coses.
Sí,
L'entorn de Flick va dir que no havia cap reunió. És més, que ells sabien que Xavi continuava, però després es va dir que no, que estava fitxat. En fi, és que el culebró de filtracions és un gir de guió constant.
Durarà això, eh?
És un gir de guió constant. No sé qui creure. Si els que diuen que no, que continua Xavi, i els que diuen que Flick ja està fitxat... No sabem. Però sí, bueno...
En principi haurien de sortir a dubtes la setmana vinent.
El capítol d'ahir, sí, dilluns, o com a molt tard dimarts, perquè tampoc està clar quan es reuniran, no ho sé. Però, en fi, jo us porto el capítol d'ahir perquè esteu informats. I sapigueu com va el tema. Demà segur més episodi, eh?
Segur. Home, segur, faltaria.
Alguna cosa passarà avui, segur.
A qui no li arrencarà prou avui el cotxe?
Et porto una història que jo crec que t'agradarà. Mira, probablement a persones que tenen molts bons cotxes, com ara Gerard Piqué... o Luis Rubiales.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista.
Sempre Osborne, eh?
Hem de viatjar... Com?
Sempre Osborne.
Home, jo crec que il·lustra perfectament qualsevol notícia relacionada amb Luis Rubiales. Anem cap a 2020, És una retronotícia, però ja veuràs que...
Retronotícia,
Que és interessant. Portàvem al 2020 un mes de pandèmia, la Lliga estava aturada, cap a l'abril, cap al juny del 2020, aturada la Lliga, les competicions internacionals aturades també, i resulta que durant almenys 3 mesos els llavors jugadors del Barça, Gerard Piqué i Leo Messi, tothom dempeus, evidentment, i l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, va negociar amb el president de la UEFA, Alexander Seferin, desviar fons de l'organisme europeu i compensar així les rebaixes salarials que van patir de manera molt bèstia. Els futbolistes, i això és molt complicat. De sobte no et pots comprar 3 cotxes, t'has de comprar només un. Ahí es pateix molt, total, que... és una pràctica legal, Que consti que...
No, legal, que
no van fer res... que
hi ha
no
coses
era legal.
Legals, però no ètiques. N'hi ha.
Sí, és excepcional, però legal. I el diari digital The Objective ha tingut accés exclusiu als missatges i àudios, atenció, relacionats amb aquest assumpte, els quals revelen que l'últim intercanvi d'informació es va produir el 15 de juny del 2020. Vols escoltar algun?
Sisplau. Els
àudios? Mira, en aquest, el propi Rubiales té una gran idea per seduir Seferin i que es posi bé per desviar aquests fons per futbolistes. L'escoltem.
Jerry, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada, a Ceferín, ¿vale? Y ya os digo yo, o mandamos a alguien para que lo recoja en vuestra casa y se lo lleven directamente a su casa. Creo que no va a perjudicar, ¿sabes? Creo que es un detalle, una tontería. Si tú ves que no es el momento, pues quizás yo esté equivocado, pero puede que ayude.
Un mes de pandèmia, eh?
De veritat, que som el país de Mortadelo i Filemón, eh?
Sí, sí, aquí està. Aquesta història és o per riure, o per plorar, o per treure dels ulls, perquè no saps exactament com valorar-lo. Tinc la resposta de Piqué.
De Geri, vols dir?
De Geri. Que és encara millor, jo crec. Se'l veu molt preocupat i molt motivat contestant al seu amic Luis Rubiales.
Però no esperaries a que s'acabara el confinament, si total... Serán 2-3 semanas. Lo digo porque es un jaleo, tiene que ir uno a una casa, luego uno a otra casa, luego enviarlo. Esperamos un par de semanas y cuando vayamos a entrenar lo firmamos y lo enviamos. No hay problema.
2-3 semanas, ¿eh? Ay. Geri, cariño, amb la boca plena nos parla, ¿eh?
Es que estabas... No, yo creo que estaba racionant el menjar que tenía.
Es que, mireu...
Mirant que no tenía sou, ¿saps qué vull dir? Anirem menjant, claro. Doncs això, una oliva... Com la Societat de la Nieve, al final.
Sí, perdona, Rafa, però és que...
És retronotícia.
No, ja però, hosti, després ens queixem de que la corrupció a la política, la corrupció a nivells institucionals i públics. Mireu el que està passant al futbol, si us plau.
Aquest àudio de Piqué.
Que és flagrant.
És que a més està parlant allà amb una tostada a la boca, saps?
Sí. Dos setmanes, eh? La pandèmia?
Sí, exacte, sí. Ell calculava 2-3 setmanes que s'acabaria el tema.
Ja.
Però no, va ser una miqueta més. En fi, t'ha agradat, eh, aquesta retronotícia del cotxe?
M'emprenya, no ho saps de quina
manera. Ara riuràs.
Vinga, va.
Ara riuràs perquè resulta que Javier Aguirre, el Vasco, ens coneix.
Ah?
Sí. Hem parlat molt d'ell i li ha arribat i sap molt bé com funciona aquesta casa.
Radio Hostel.
Sí, sí, i sembla ser que coneix molt bé la nostra cap de continguts, Sílvia Muñoz.
Ep.
Sí, sí, i el poder que té, ara veuràs. Javier, tu creus que podem fer una entrevista informativa sobre barrets de moda, que ens semblen molt interessants, per exemple?
A ver qué dice Silvia,
I anar a fer un programa exterior a dalt de tot de l'Arc de Triomfs, per exemple, Javier?
A ver qué dice Silvia,
¿Y quién es la frase mágica de Radio Estel, per tant, Javier?
A ver qué dice Silvia,
La caravana, l'informatiu.
Passen 17 minuts de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que aquesta tarda l'Ajuntament de Barcelona es reunirà amb els veïns de la Sagrada Família per parlar sobre l'escalinata d'accés al temple projectada per Gaudí. La trobada es va conèixer fa unes setmanes quan l'Associació de Veïns també va fer pública l'oferta del govern de Colau per reduir l'amplada d'aquesta escalinata, Júlia.
Sí, una reunió que està prevista a les 4 de la tarda a l'Ajuntament i es produeix gairebé 3 mesos després de la trobada entre la Junta Constructora de la Sagrada Família i l'alcalde Jaume Collbon i el mateix president delegat del temple, Esteve Camps, va reconèixer que a la trobada van parlar de l'escalinata, però no en van donar molts més detalls. Això sí, va recordar que estan disposats a parlar, però que no renunciaran al projecte de Gaudí. Per part del consistori, es manté la voluntat d'escoltar totes les parts.
I el diàleg per abordar la situació reprèn a pocs mesos que comenci la construcció de la façana de la Glòria en la seva verticalitat.
La previsió és que l'any que ve estigui enllestida tota la zona nord, la del carrer Provença i la Torre de Jesús, i a partir d'aleshores, l'any 2025, s'entrarà més profunditat a la façana de la Glòria. En aquesta part del temple hi ha l'escalinata projectada per l'arquitecte que ha de passar per damunt del carrer Mallorca i que, per tant, afectaria un miler d'habitatges, unes dues illes de cases. La finalització d'aquestes obres a la seva verticalitat es preveuen d'aquí 10 anys, això si no hi ha cap contratemps.
I tot plegat el mateix dia que la Diputació Permanent del Parlament ha de votar el decret llei que regula els lloguers de temporada. El govern de Pere Aragonès va aprovar la mesura, recordem-ho, després de convocar eleccions, però si el text no rep el suport del PSC o de Junts, caurà i deixarà d'estar en vigor.
El Departament de Territori va aprovar aquest decret per tapar els forats que deixava la regulació estatal del lloguer. Amb aquesta mesura només es considera el lloguer temporal la gent que venia a fer turisme o a participar en congressos. En canvi, en quedaven fora els estudiants que venen a viure durant el curs a Barcelona, les persones que s'han de traslladar per motius mèdics o bé els treballadors estrangers que s'instal·len al nostre país, els coneguts com a expats. Per poder llogar pisos, el propietari ha de presentar la documentació que acredita la seva situació i no pot posar-los lloguers que superin el topall marcat per l'Estat. Un decret que també obliga els propietaris a dir si són grans tenidors o no, quin és el preu de referència del lloguer de la zona on hi ha aquest pis i quin lloguer pagaven els inquilins anteriors. Això entre moltes altres coses. Una informació que ha d'aparèixer als anuncis que pengen per llogar el pis i que també han de constar en el mateix contracte. A més, la norma preveu sancions i multes que la llei espanyola a hores d'ara no contempla, tot i que necessiten, com dèiem, el vot del PSC o de Junts per tirar endavant aquest text. La Generalitat diu que no ha negociat amb cap partit l'aprovació del decret perquè és un text que no és negociable. Durant la campanya electoral de les eleccions catalanes, el sindicat de llogateres va demanar a tots els partits que firmessin un compromís per aprovar aquest decret que consideren una peça clau per evitar un augment desproporcionat dels preus dels lloguers. Però ni els socialistes ni tampoc el partit de Carles Puigdemont van acceptar la proposta. De fet, en declaracions en aquest programa, Junts va assegurar, ho escoltàvem, que si arriben al govern, tombaran la regulació de lloguer temporal.
I atenció també a aquesta notícia. Suplanten la identitat del bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, amb intel·ligència artificial a les xarxes socials.
El bisbe d'Urgell ja ha denunciat aquests fets als Mossos d'Esquadra i també han manifestat que reserva el seu dret a exercir les accions legals oportunes contra els autors. Segons publiquen alguns mitjans andorrans, el vídeo mostra el també copríncep d'Andorra fent una crida a invertir en petrol en participacions de 250 euros a canvi. La imatge assegura als usuaris que aconseguirien grans beneficis econòmics. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen per un delicte de suplantació d'identitat.
I també us expliquem que el govern espanyol reconeixerà Palestina com a estat. Ho farà la setmana que ve, el dimarts dia 28. Amb aquest gest, Espanya es posa al costat d'Irlanda i de Noruega, que també reconeixeran l'estat palestí. Ho fan just aquesta setmana, quan hi ha hagut una escalada del conflicte que Gaza pateix de mans d'Israel des del mes d'octubre.
El govern de Pedro Sánchez compleix així un compromís que va adquirir quan va signar l'acord de govern amb Sumar. També compleix l'anunci que va fer ara fa unes setmanes quan va dir que la intenció era reconèixer Palestina com a estat i fer-ho abans del mes de juliol. Pedro Sánchez assegura que no és un gest que vagi en contra de ningú, sinó que és una via per l'entesa en el conflicte que mantenen Palestina i Israel.
Vamos a reconocer al Estado de Palestina por muchas razones, que podrían resumirse, señorías, en tres palabras: por paz, por justicia y por coherencia. Paz porque solo hay una solución a este conflicto, que es la existencia de dos estados, uno israelí y otro palestino, que convivan, con garantías mutuas de seguridad, como hacen otras naciones de culturas y religiones distintas en otros muchos lugares del mundo.
I amb aquests arguments, el president espanyol demana que la resta de països segueixin el mateix camí, de manera que els dos estats puguin posar-se a negociar la resolució del conflicte en igualtat de condicions i amb la mateixa legitimitat.
I com dèiem, el reconeixement d'Espanya es fa en coordinació amb altres països europeus com Irlanda o Noruega, que han mostrat sintonia amb Sánchez pel que fa a l'ofensiva d'Israel a Gaza.
De fet, el primer ministre noruec també ja ha anunciat que el seu estat reconeixerà Palestina el dimarts 28, igual que Espanya. Per això, davant d'aquest gest dels països europeus, el govern d'Israel envia un toc d'alerta i crida a consultes als ambaixadors.
I davant d'aquest anunci de Sánchez, els seus socis de govern afegeixen pressió i demanen ara al president que vagi més enllà. És el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón.
Si ha tenido sentido retirar a la embajadora española de Argentina por los insultos de Milei, ¿cómo no va a tener sentido retirar a nuestra embajadora de Tel Aviv por 35.000 asesinados, 15.000 de ellos niños?
Per cert, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha celebrat aquest dimecres la decisió d'Espanya, Irlanda i Noruega.
En un comunicat remarca que el reconeixement és una contribució a la solució dels dos estats, que ha dit està sent destruïda de forma sistemàtica a causa de les polítiques israelianes. Per la seva banda, Hamas també ha celebrat la decisió i, de fet, considera que és un pas important per establir un estat independent amb Jerusalem com a capital.
Mentrestant, la Universitat de Barcelona ha anunciat també que trenca relacions amb la Universitat de Tel Aviv de manera immediata i indefinida.
I és que no s'assignaran convenis de moment amb institucions israelianes fins que les condicions a Gaza garanteixin una situació de pau absoluta i respecte als drets humans. Pel que fa a la cancel·lació dels acords i convenis amb empreses vinculades al conflicte, el Consell de Govern també ha assumit la suspensió cautelar. Tot plegat el mateix dia en què una trentena de persones han començat una altra acampada, en aquest cas al campus del Baix Llobregat de la Politècnica, a Castelldefels, en suport també del poble palestí.
24 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I és que, mentrestant, a Catalunya, la principal incògnita hores d'ara segueix sent qui serà el proper president de la Generalitat després de les eleccions del 12 de maig i quins pactes de govern es poden arribar a materialitzar. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit, això sí, Pedro Sánchez, que està fent una lectura errònia de les eleccions catalanes i li ha recordat que el PSC disposa de 42 diputats de 135 al Parlament.
Vostè no té majoria, senyor Sánchez, i el senyor Illa tampoc. Penso que hauria de rebaixar dues marxes. Les coses no han de ser com vostès volen, sinó com la gent voti. I això hauria de valdre per totes les votacions.
Durant la compareixença de Sánchez al Congrés i posteriorment a la sessió de control, Nogueras ha preguntat al president espanyol amb quins suports espera investir Salvador Illa i si pensa comptar amb els vots del PP. Sánchez, per contra, ha donat per fet que Illa serà el pròxim president de la Generalitat i ha afirmat que aquest no és el delegat del PSOE a Catalunya, tal com així havia insinuat Míriam Nogueras. Un Sánchez que també ha volgut deixar clar que la investidura es decidirà aquí, a Catalunya.
I per la seva banda, Jaume Asens matisa i ara diu que el Hard Rock no té cabuda a Catalunya, tot plegat després que ahir el candidat de Comuns Sumar a les europees digués que el macrocasino projectat a Tarragona no era una línia vermella a l'hora de negociar la investidura del candidat del PSC, Salvador Illa. Unes paraules que van causar malestar entre les files d'Esquerra, els republicans, pensant que no és coherent que els comuns tombessin els pressupostos de la Generalitat per al Hard Rock i que ara no vulguin forçar el PSC a renunciar al projecte. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els comuns veien amb bons ulls els pressupostos de la Generalitat per al 2024 i van decidir tombar-los perquè no estaven d'acord que el govern d'Esquerra no s'oposés amb vehemència al Hard Rock. Va ser aleshores quan el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va decidir convocar eleccions perquè veia inviable aguantar un any de govern en solitari i sense nous comptes. Per això ara, aquestes declaracions de Jaume Asens dient que no condicionaran la investidura de Salvador Illa a la renúncia del Hard Rock han provocat l'enuig dels republicans.
Si hi ha Hard Rock, si hi ha ampliació de l'aeroport, Salvador Illa no tindrà els vots dels comuns. Aquesta línia vermella, entenc que cau?
Jo crec que no es pot anar a les negociacions amb línies vermelles.
La consellera d'Economia en funcions, Natàlia Mas, diu que és un exemple de cinisme i la portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, apunta que l'única finalitat dels comuns era aconseguir que Illa fos president. Davant d'aquest rebombori, Jaume Asens, en un missatge a la xarxa X, ha matisat les seves paraules dient que el Hard Rock no s'ha de fer, però que cal tenir una actitud flexible a l'hora de negociar. Unes declaracions que sorprenen perquè durant tota la campanya els liles han fet bandera de dir que no als grans macroprojectes.
Mentrestant, des del Cercle d'Economia, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha alertat que bloquejar la governabilitat de Catalunya tindria unes conseqüències molt negatives sobre els ciutadans.
Però també és dilatar innecessàriament debats sobre les inversions que s'han de fer a l'aeroport, al port, vinculats a la sequera o a la implantació d'energies renovables. Bloquejar significaria impedir també la millora de la productivitat i, per tant, del benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes. I bloquejar conduiria una repetició electoral que no faria res més que incrementar encara més la desafecció política.
Collboni ha demanat a totes les forces polítiques que siguin capaces d'arribar a acords i ha subratllat que les eleccions els catalans van decidir obrir una nova etapa.
I qui també ha participat a la primera jornada del Cercle d'Economia ha estat el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès. En el seu primer acte públic després d'anunciar que deixa la primera línia política, ha subratllat que els acords que van tancar Esquerra Republicana i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol són sòlids i ha garantit que Esquerra treballarà perquè es compleixin.
Hi haurà una part que, doncs, hi podrà influir el propi govern de la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, caldrà orientar de nou, doncs, aquesta... Però crec que els acords són uns acords sòlids que per primera vegada en molts anys es posen sobre la taula.
Aquesta ha estat la seva proposta en ser preguntat per si aquests pactes que inclouen el traspàs integral de Rodalies podrien perillar amb el canvi de govern. Sobre la relació amb l'Estat, Tant en aquesta qüestió com en altres, com la negociació del conflicte polític, el president en funcions ha dit que caldrà que hi hagi molt consens i que ningú hagi de renunciar als seus plantejaments.
I qui també ha dit la seva és Alejandro Fernández, el líder del Partit Popular, dona per fet que tindran representació a la mesa del Parlament i diu que només un cordó sanitari dels socialistes i els independentistes els podria deixar fora.
En una atenció als mitjans prèvia a la Junta Provincial de Girona, Fernández ha afirmat que els populars s'han guanyat un lloc a la mesa.
Amb 15 diputats, nosaltres tenim una plaça garantida a la mesa. Només un cordó sanitari entre els socialistes i els separatistes ens podria deixar fora. Per tant, això serà una decisió. Nosaltres ens hem guanyat el lloc a la mesa del Parlament amb els vots dels catalans, de la mateixa manera que hem guanyat el poder tenir un senador amb els vots dels catalans.
En aquest sentit, Fernández ha dit que no contempla una altra opció i espera, de fet, que la resta de formacions respectin, diu, la democràcia i el que els catalans han votat a les urnes.
I en clau municipal, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, deixa el càrrec el proper 15 de juny.
Després de prop de 16 anys al capdavant del consistori, Marín cedirà el relleu al regidor David Quirós. La renúncia arriba quan fa tot just un any que va revalidar el càrrec en unes eleccions municipals que va guanyar amb 13 dels 27 regidors. Durant l'última legislatura, Marín va estar sobretot al centre de la polèmica per un presumpte cas de corrupció en l'àmbit esportiu municipal, una causa que es va arxivar l'estiu del 2022 per falta d'indicis.
I més qüestions polítiques, perquè el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimecres que el seu partit forçarà la compareixença del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Senat, perquè doni explicacions sobre les activitats de la seva dona, Begoña Gómez, per presumpte tràfic d'influències.
Una vez más, usted no ha dado explicaciones sobre las preguntas bien sencillas, concretamente formuladas, que le he hecho. Máximo cuando ustedes consideran que estoy haciendo preguntas sobre una institución del Estado. Como usted no me ha contestado a ninguna pregunta, usted las va a tener que contestar en el Senado.
Núñez Feijóo no ha aclarit si la convocatòria serà davant del ple del Senat, on Pedro Sánchez podria pactar la data, o bé davant la Comissió d'Investigació de les Mascaretes, on estaria obligat a comparèixer el dia que estableixi la majoria del PP.
I precisament Pedro Sánchez compareixia aquest dimecres al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els negocis de Begoña Gómez.
El president espanyol defensava la professionalitat de la seva dona i denunciava que tots els atacs rebuts per part d'alguns sectors eren per desavinences per les polítiques impulsades pel seu govern. Pedro Sánchez també recordava que l'Audiència Nacional ja ha dit fins a dues vegades que no té prou indicis per citar a investigar a Begoña Gómez, però ja avançava que compareixerien al Senat si els hi demanen.
Si me piden llamar mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, señor Feijóo, señora Abascal, encantados de comparecer. En todo caso, lo que sí que espero es que alguna vez alguien pida perdón a las personas inocentes por todo el daño causado de forma injusta y estéril.
Per cert, que el jutjat d'instrucció número 41 de Madrid ha citat a declarar en qualitat de testimonis en el marc d'aquest presumpte cas de corrupció a Luis Antonio Martín, David Mateo Cercol, Alberto Martínez, Ignacio Espejo Saavedra i Luis Prieto Cuerdo. Això el pròxim 6 de juny, l'endemà dia 7, ha cridat a declarar també en qualitat de testimoni l'empresari Juan Carlos Barrabés.
I sobre el cas de Tsunami Democràtic, la dirigent d'Esquerra, Marta Molina, ha sortit en llibertat després de declarar aquest dimecres davant del jutge Manuel García Castellón. Ella era l'única dels 6 citats a declarar que s'ha presentat a la vista amb el jutge de l'Audiència Nacional.
Ha quedat en llibertat i sense mesures cautelars. Després de declarar durant prop d'una hora, hi havia el risc que fos detinguda quan falta només una setmana perquè el Congrés dels Diputats aprovi definitivament la llei d'amnistia. Marina Roig, la seva advocada, explica que la declaració havia anat molt bé i que l'acusada només ha contestat les seves preguntes.
Senzillament, només hem contextualitzat doncs, el marc pacífic en què es van produir les protestes cridades per Tsunami Democràtic. La Marta ha contestat que tots els missatges que va enviar Tsunami Democràtic, que ella va veure a través dels mitjans de Tsunami Democràtic, havien estat crides a la no violència i la desobediència civil i a la mobilització pacífica de la ciutadania, i per tant ha defensat que no va ser un moviment violent i molt menys terrorista.
I els que estan citats a declarar properament per la investigació del cas Tsunami són la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i l'expresident Carles Puigdemont.
Sí, Marta Rovira va demanar un ajornament de la seva declaració perquè ahir el seu advocat tenia un altre judici. García Castellón ho va acceptar, tal com va fer també en el cas de l'empresari Oriol Soler. El cap de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alai, va acceptar l'ajornament per prescripció mèdica i, per altra banda, la declaració de Carles Puigdemont i també la de Ruben Wagensberg d'Esquerra estan previstes per mitjans de juny, en aquest cas al Tribunal Suprem, perquè tots dos són aforats.
I en plana internacional us expliquem que el primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha anunciat aquest dimecres a la tarda que avança les eleccions al país per al 4 de juliol, uns mesos abans de la data prevista per a la tardor.
Ha pres la decisió en un moment en què les enquestes li són desfavorables, amb diferències destacables a favor dels laboristes, però de vents econòmics propicis, amb un descens de la inflació que l'abril passat es va situar en el 2,3%. Aquesta millora, però, no podria ser suficient per mantenir la trajectòria de 14 anys de governs conservadors, i el 4 de juliol l'electorat britànic podria optar per posar les regnes del país en mans de laborista Keir Starmer.
I atenció també a aquesta notícia. 3 de cada 4 ascensors de Catalunya s'hauran de reformar per un canvi normatiu impulsat pel govern espanyol.
Sí, segons avança avui el periòdico, s'hauran de posar al dia més de 150.000 elevadors per cenyir-se a una disposició del Ministeri d'Indústria espanyol que reforça les exigències de seguretat d'aquest tipus d'aparells. En alguns casos, de fet, les reformes podrien arribar a costar 25.000 euros. Actualment hi ha 1.220 ascensors catalogats com a històrics, segons apunta el periòdico.
I canviem de qüestió i fem un apunt judicial perquè el Tribunal Suprem absol Nicolás Gómez, més conegut com el Pequeño Nicolás, dels delictes d'usurpació de funcions públiques i suborn, pels quals va ser condemnat per l'Audiència de Madrid el 2021.
I també absol a un policia local condemnat per suborn. El Suprem ha declarat que no hi va haver delicte d'usurpació de funcions públiques perquè la conducta de l'acusat va consistir en una única acció de suplantació en organitzar i assistir en un dinar amb un empresari fent-se passar per un enllaç entre la vicepresidència del govern espanyol i la Casa Reial.
I mentrestant, a Catalunya, el rebut de l'aigua s'encarirà, ho explica Anna García, presidenta de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat i membre de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. En una entrevista a Ràdio Estel, ha justificat que s'haurà de pujar per poder pagar el cost de producció.
Ha assenyalat que la sequera ha obligat a recórrer més a la dessalinització de l'aigua i regeneració de l'aigua residual, unes tècniques molt més cares que les convencionals. De fet, més de la meitat de l'aigua que es consumeix a l'àrea metropolitana de Barcelona s'obté d'aquestes dues maneres.
Pues l'aigua desalinitzadora té un cost de 0,7 euros metres cúbics. I això pot multiplicar per 2 o 3 el cost de producció en recursos convencionals, que està entre 0,4 i 0,3, no? Per tant, el que anem és anirem en el futur cap a un encariment de la producció de l'aigua i això tindrà que traslladar a les tarifes per tal de garantir la viabilitat del servei d'aquest abastament d'aigua.
García també demana a les administracions una nova governança de la gestió de l'aigua.
I més qüestions perquè Barcelona ja compta amb la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una base amb 16 agents i 3 embarcacions que es dedicaran a patrullar pel port, a fer tasques de control i a sumaran també a la lluita contra el narcotràfic. En té més detalls en Pau Massip.
Un desplegament de la unitat marítima a la capital catalana que coincideix amb els primers entrenaments dels equips que participen a la Copa Amèrica. I és que la policia catalana també s'encarregarà de la seguretat d'aquesta competició que se celebrarà aquest estiu. L'intendent Miquel Hueso, responsable de la Comissaria General d'Intervenció, en dona els detalls.
Sobretot és el control o la seguretat de les infraestructures i les embarcacions que formen part d'aquesta competició, la part de sota d'aigua amb la subaquàtica per tal de fer les requises o bé la comprovació de la seguretat. L'objectiu principal que tenim és que aquesta competició es pugui portar a terme dintre la màxima normalitat possible, donant seguretat als competidors com a les persones que puguin estar presents durant la competició que dura aquests 2 mesos.
Amb la del Port de Barcelona, els Mossos ja tenen 4 bases de la unitat marítima. Les primeres es van obrir a Palamós, Vilanova i la Geltrú i l'Ametlla de Mar fa 3 anys i ja cobreixen tota la costa catalana. La Generalitat remarca que té competències en qüestions administratives, en protecció del medi ambient i en patrullatge a l'interior dels ports i en les aigües territorials. El govern també defensa la seva aposta per crear una policia integral que tingui unitats terrestres, aèries i marítimes i reivindica la tasca que la unitat marítima està fent en la lluita contra el narcotràfic que afecta la costa catalana.
Gràcies, Pau. I en mobilitat, la plataforma de Cabify ha instal·lat aquest dimecres 200 maletes a les portes de l'estació de Sants per protestar contra els problemes de mobilitat a Barcelona i les cues que es formen a l'exterior per part dels viatgers que arriben en alta velocitat i que, segons l'empresa, han de fer front a la carència de taxi i BTC per moure's per la ciutat.
En parla el director d'Assumptes Públics de Cabify, Javier Dorado.
La carència de servicio, tanto de VTC y de taxi que existe en relación con la demanda,
Y quisimos hacerlo aquí en Sants, porque en Sants se repiten de forma cotidiana colas de turistas, de residentes, de visitantes profesionales que necesitan un vehículo para desplazarse por la ciudad, pero que desgraciadamente ese vehículo compartido pues no llega porque el número de taxis y de VTCs que existe es insuficiente.
Un muntatge que ha acabat abans d'hora per un problema amb els permisos, mentre que l'empresa ho ha atribuït a la pressió dels taxis. Fins al lloc s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana, tot i que no ha arribat a fer cap actuació.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra també han detingut dos autors del robatori de coure que dimecres a la matinada ha afectat durant una estona la circulació dels trens de la línia R5 dels ferrocarrils de la Generalitat.
El director de la policia, Pere Ferrer, destaca que l'estreta col·laboració entre ferrocarrils i Mossos ha permès minimitzar al màxim les afectacions dels usuaris.
I és cert que crec que, tot i ser un robatori de coure, crec que també reflecteix una molt bona praxis i el nivell de col·laboració estreta que tenim amb la companyia, perquè el robatori ha estat detectat, la incidència ferroviària ha estat resolta en 20 minuts, els vigilants de l'empresa de seguretat privada són els que han alertat de seguida els Mossos i s'han pogut fer les dues detencions.
Pere Ferrer ha afegit que casos com aquest són l'exemple a seguir per continuar millorant el pla operatiu específic del sector del metall per prevenir precisament robatoris de coure.
Aquí la pregunta és: per què Ferrocarrils de la Generalitat i Mossos d'Esquadra interactuen i fan batudes, si cal, per minimitzar els efectes de robatori de coure, però quan es tracta de Renfe i, per tant, d'Adif, la culpa és dels Mossos d'Esquadra, segons l'empresa? Algú l'hauria de respondre, aquesta pregunta. I la dona processada per matar la seva filla Lleiza el maig del 2021 ha demanat perdó durant el dret a l'última paraula en la darrera sessió del judici celebrat a l'Audiència de Barcelona. Ho deia així.
Ojalá hubiese sido yo la que estuviese muerta y no mi hija. Y que el abuelo materno también no se le ha nombrado para nada y ha sufrido mucho y está igual de tratamientos psicológicos y demás. Y a él no se le ha nombrado para nada. Y pido perdón por todo lo que he hecho.
Unes paraules que deia abans que els membres del tribunal es retiressin per començar a deliberar. Abans del dret a l'última paraula, les parts han transmès al jurat els seus informes finals. La defensa ha reiterat que la dona va actuar superada per un trastorn mental, mentre que Fiscalia i Acusació Particular ho han rebatut i han acusat la dona d'haver planificat aquest crim.
I també us expliquem un dia com avui que al voltant de 50 persones s'han concentrat aquest dimecres a la tarda davant la casa de la vila d'Esparreguera per condemnar la mort d'una dona trobada amb signes de violència en una carretera del municipi diumenge passat.
Veïns i representants polítics participaven en el minut de silenci convocat poc abans del ple municipal. L'alcalde Eduard Ribas lamenta la notícia, que qualifica de tràgica i mostra la solidaritat i també col·laboració amb el poble d'Òdena, on havia nascut la víctima, que tenia 29 anys. També l'alcalde ha ressaltat el rebuig al municipi davant un succés que, segons els primers indicis, apunten que seria un feminicidi.
I finalment, en cultura, també us expliquem que Elena Gadel, Les Migues, Blaumut, Maria del Mar Bonet, Maite Martín i Albert Pla actuaran a la primera edició del Festival Blanes Arran de Mar. La nova iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, encetarà la temporada d'estiu el 21 de juny i s'allargarà fins al 6 de juliol.
Una proposta que s'emmarca la voluntat de l'equip de govern d'organitzar esdeveniments culturals per complementar els atractius culturals del municipi i fomentar temporades més llargues. Seran 6 concerts estructurats en 3 grups de 2 nits, coincidint amb divendres i dissabte, que seran a les 10 de la nit. Un escenari encara és una incògnita, però Blanes assegura que serà un racó molt emblemàtic d'aquest municipi.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
2 minuts i ja arribem a 3:15 de 9 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
L'Atalanta és el nou campió de l'Europa League després de golejar aquesta nit 3-0 al Bayer Leverkusen.
Així és, l'equip italià s'ha endut al segon campionat europeu de clubs i ha deixat sense opcions de guanyar el triplet a l'equip alemany que entrena Xavi Alonso. L'Atalanta s'ha imposat a la final contra tot pronòstic, ja que el Bayer arribava en aquest partit amb una ratxa de 51 partits sense conèixer la derrota. Lugman, autor de 3 gols, ha estat l'heroi de la nit i aquesta Europa League és el primer títol continental per a l'Atalanta l'Atalanta i, a més, suposa també un títol que un títol europeu torni a Itàlia 14 anys després que l'Inter de Milà guanyés la Champions.
I a tot això ja sabem on es jugaran les finals europees de les següents temporades.
La Champions del 2026 es decidirà a Budapest i la decisió del 2027 ha quedat suspesa fins al setembre a l'espera de la Federació Italiana de Futbol presenti informació sobre com s'haurà de remodelar el nou estadi de San Siro a Milà. D'altra banda, la Champions femenina del 2026 es jugarà a Oslo. Pel que fa a les finals de l'Europa League de 2026 i 2027 seran a Istanbul i a Frankfurt.
I encara sobre finals europees, els aficionats culers podran seguir la Champions femenina des de la plaça Catalunya a Barcelona.
Sí, perquè l'Ajuntament de la capital catalana hi posarà una pantalla gegant de més de 6 metres per seguir el partit que demà passat juguen el Barça i l'Olímpic de Lió a Bilbao a l'estadi de Sant Mamés. Si les blaugranes guanyen, seria la segona Champions consecutiva pel club.
I mentrestant, el primer equip masculí segueix buscant entrenador.
Aquesta nit hi ha hagut una reunió a Londres amb Hansi Flick, entrenador, exentrenador del Bayern de Munic i de la selecció d'Alemanya, i ara mateix és qui tindria més números de substituir Xavi Hernández a la banqueta del primer equip de futbol del Barça. De moment, el tècnic alemany no ha acceptat la proposta que li va fer al Chelsea i ha parat les negociacions també amb altres clubs a l'espera de saber quins seran els pròxims moviments del Barça, que ara mateix seria la seva prioritat.
I en bàsquet, el Barça podria classificar-se avui per les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Tenerife.
Els play-offs de quarts es juguen, recordem, el millor de 3 partits i, per tant, el conjunt català, com que va aconseguir endur-se el primer duel en impulsar-se 96-86 als catalans, una nova victòria et donaria el bitllet directe per a la següent fase, els de Roger Grimau. L'ala pivot, Joel Parra, té molt clar que avui no serà gens fàcil.
Crec que ens trobarem un partit semblant al al que ens vam trobar aquí al Palau. Crec que ells aniran a muerte perquè se la juguen ja o guanyen o se'n van cap de vacances, així que crec que ens trobarem també un partit molt físic i tenim que estar preparat per tot el que ens planteja el Tenerife, perquè sabem que és un equip molt, molt tàctic.
El partit a 8:45 del vespre, i és que aquest dimecres Luka Murcia ha forçat un tercer partit de quarts de final a les sèries que l'enfronta amb el València. Els murcians han guanyat 72-83 i la classificació per a les semis se la jugaran amb un nou partit a la seva pista.
Per cert, el Mundial de Motociclisme fa parada aquest cap de setmana al circuit de Montmeló en el marc del Gran Premi de Catalunya amb els germans Márquez i Aleix Espargaró d'ambaixadors.
Tots tres, de fet, han participat en l'acte de presentació d'aquest Gran Premi. Marc Márquez encara amb il·lusió a la cursa, i és que el Cerverí és tercer a la general amb 2 punts menys que Banyaia i està satisfet amb els resultats aconseguits amb la seva nova escuderia.
M'està sortint bé, estic molt content, estem a la pomada, estem ballant amb les boniques, que dic jo, per allà davant, i sense expectatives molt altes, però intentant donar el 100%. És un gran premi on a nivell de circuit, a nivell de traçat, no és dels meus punts forts, però després tens tota l'afició, això, que et dona aquesta empenteta que ajuda molt.
El seu germà Àlex Márquez s'ha mostrat content de competir a casa, tot i que ha deixat clar que les Aprilia són les grans favorites per guanyar en aquest circuit de Montmeló. Aleix Espargaró, precisament, pilot de l'escuderia Aprilia, vol repetir la victòria a casa aconseguida l'any passat, tot i que assegura que aquesta temporada els resultats no l'estan acompanyant.
I en tenis, tot apunta que Carlos Alcaraz sí que podrà competir al Roland Garros.
El jove tenista murcià es troba pràcticament recuperat de la seva lesió al braç dret. Alcaraz ja és a París entrenant-se i des d'allà ha dit que està content amb l'evolució de la seva lesió, tot i que sí que ha subratllat que encara necessita moltes hores sobre a la pista abans d'agafar ritme sobre la terra batuda. Recordem que avui a les 2 del migdia se sorteja el quadre principal d'aquest Roland Garros. Rafa Nadal, 14 vegades campió d'aquest Gran Slam, pot caure a qualsevol lloc del quadre, ja que aquest any participa en aquest torneig com a i no és cap de sèrie.
Per cert, també notícia d'última hora, i és que el govern acaba de retirar la reforma de la llei del sòl per no perdre una segona votació en 3 dies al Congrés dels Diputats. Així, doncs, aquesta reforma queda paralitzada. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
47 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a publicitat i de seguida engeguem la cara bé.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Judit Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sana Uja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Fas amb abric.
Que tinc fred. M'he vestit amb camisa fina i tinc fred.
Ai.
Feia fred aquest matí, eh?
Sí, sempre penso, dic, no que el migdia s'arregla.
Que avui fresqueta.
Després vaig amb una jaqueta a la mà tot el dia, però tinc fred.
Però fa fred a les 6 del matí. Ara ja no fa fred.
Tinc la fred al dia.
No, Miralles ha dit que la temperatura notarem que ha baixat una miqueta.
Veus? Jo ja ho he notat. O sigui, jo m'adelanto al Miralles.
Ha de ploure avui o no? Ni idea, eh?
En principi no té pinta.
Però... No.
Veurem.
T'interessa que estigui sí. algun compromís?
No, però per saber.
Per saber. Val, per saber.
En fi, va.
Anem.
Què ens expliques avui?
Vinga,
a la cara
avui
bé?
A la cara bé. Us porto, per mi, sota el meu parer, la combinació gastronòmica més estrafolària i peculiar de tots els temps. Ja ho hem avançat abans. Es tracta de l'hamburguesa amb gust a dalsi.
Dalsi.
Sí, ja, dalsi.
A mi m'agrada molt, això.
El clàssic xarop de color taronja que subministra als nens petits de, quan
subministra,
tenen febre.
Subministra,
sí, subministra quan tenen febre. Us agradava el dalsi? Us el donaven? Ai, oh, jo s'ho he posat malalt. A
mi m'ha vingut, però no l'he forçat.
Hauràs de demanar així l'hamburguesa, suposo.
Sí.
Us agradava? A mi m'encantava.
Jo saps què passa? Que no,
sí. Sí, sí.
Jo ja, com sóc una persona gran i decrèpita, no existia quan jo era petit, crec.
No,
i si existia a casa no tenia costum.
No?
Ara, jo l'he subministrat moltíssim. Jo sí, com a pare, l'he subministrat.
En Rafa Sanujo, quan es trobava malament, els pares li dibuixaven sí. A dins de la cova figures de senglars...
No, cridaven amb un tantam al xaman.
Ah, exacte.
El xaman de la tribu. Sí. Exactament.
Doncs sí.
El del sisme de sant, eh? El dalsi és meravellós perquè va fantàsticament bé.
Sí,
una mica de febre, pap, dalsi allà i cap al col·le. Ja saps que en 2 hores et trucaran, però com a mínim 2 hores els tens allà col·locats.
Doncs a mi m'agradava molt, la veritat.
Mai millor dit.
M'agradava molt que me'l donessin. Sí. A vegades deia, dona'm més dalsi.
Per tant, dona'm més, eh?
Sí.
Necessito un altre
subministrament. Sí. O sigui, entenc, perquè jo crec que aquest xarop despertava furor.
Sí,
sí. Sí.
Per tant, seràs partidària, no?, de la hamburguesa aquesta.
No crec que la provi. A mi aquestes combinacions tan estrafolàries no m'acaben.
Bueno.
En fi, aquesta nova hamburguesa amb gust a dalsi l'han fet a un restaurant que es diu Monkey Food. És una cadena d'hamburgueses que està a Sevilla. Té tres locals... Sí, té tres locals, dos locals a Sevilla i un a Dos Hermanes. Al poble de Dos Hermanes. Llavors, van fer aquesta publicació a Instagram ahir i just després, a la tarda, just després de publicar-ho, van començar les xarxes a fer una mica de furor i tots els mitjans van començar doncs, a publicar aquesta nova creació gastronòmica. Es va incendiar tot de comentaris de tota mena.
Home. Si es comenta
que normal,
deixes,
no?
Aquesta barreja té sentit que es comenti.
Pensant que es barallaran. Es barallaran fort.
Qui?
Home, a Dos Hermanes només n'hi ha un.
Oh, ja ho crec, sí.
D'aquelles que no faràs.
Doncs això, es va començar a incendiar la xarxa de comentaris de tota mena i a la tarda el que van fer aquesta cadena d'hamburgueses, Monkey Food, va ser publicar un vídeo, un reel a Instagram explicant que realment no és dalsi el que hi ha aquesta hamburguesa, sinó que és una mena de sirop de mandarina emulant el sabor del dalsi.
Això és un detall.
Això sí, va acompanyat. O sigui, l'hamburguesa, si ho busqueu, Monkey Food a Instagram, veureu que l'hamburguesa va acompanyada com d'una xeringa a sobre per posar aquest sirop.
Tu poses tu.
L'hamburguesa és normal. Exacte. I tu injectes...
Sí. I després, de fons, a la fotografia es veu doncs, la marca dalsi.
Val. I perdoneu, però... el gust de l'hamburguesa, de la carn, vull dir, eh?
Amb el dalsi.
Amb sirop de mandarina.
No ho sé. Jo crec que a Forocotxes arribarà. Aquesta combinació jo crec
segur.
Que arribarà.
Home,
serà
ja tarden en comentar-ho.
Serà comentar.
Ara us l'estic buscant perquè veieu aquesta creació, perquè realment val bastant la pena veure com ho han venut. O sigui... posen la xeringa a sobre
sí.
I és d'aquelles que després s'escampa per tota l'hamburguesa.
Jo pensava que la xeringa s'hauria encurrat perquè sigués una mica més estètica, però no, és la típica xeringa de plàstic, a més.
Clavada amb una hamburguesa, eh?
Clavada
aquesta
amb
és la fotografia.
Sí.
Doncs això, després van fer un vídeo publicant que, tranquils, que no era dalsi, sinó que era aquest sirop, i és una hamburguesa que, a part d'aquest sirop de mandarina, porta... A veure, carn de vaca madurada durant 45 dies, bacó de Black Angus, que es diu, formatge cheddar blanc fumat i pomada de bacó al formatge amb tocs cruixents de Quicos de barbacoa, de Quicos.
Tot pinta bé, eh?
Sí, o sigui, Quicos, formatges, hamburguesa i sirop.
I Dalsi. Però Quicos, sou partidaris de Quicos en les coses? Jo que
no m'agraden els Quicos.
Duríssimes. Ha sonat molt contundent, això.
Duríssimes declaracions.
No m'agraden els Quicos.
Quina contundència.
No sé, ja farem un moviment perquè s'eliminin de la faç de la Terra.
Tu m'ho preguntes i ho responc.
No, ja m'agrada aquesta contundència.
A mi no m'agraden perquè em vicien molt.
Són molt vi. A mi m'agraden els grossos.
Clar. Sí.
Petits, no tant, però els grossos sí que m'enganxen molt.
I els peanuts.
Els peanuts.
Els dolços.
També.
Els de mel.
Els de mel, clar. Que agafes un grapat i amb això tens totes les calories del dia ja concentrades, eh?
Sí. Mira, ara en Jordi Carretero em diu...
Mira'l.
No, compte, eh? Boníssim, això.
A veure per on surt.
Petxuga arrebossada.
El pirata.
Amb quicos.
Amb quicos.
Matxacat.
Oh, ho heu provat?
No, jo no ho he provat, però és que...
Jo amb quico no.
És d'aquestes coses que veig que a molts llocs s'hi posen, no, quicos, i dic, un dia ho hauré de tastar.
Sí. S'haurà de provar, sí. En fi, aquesta creació que dèiem, aquesta hamburguesa amb gust a Dalsi, formarà part del festival de Champions Burger, que es fa a Sevilla del 30 de maig al 9 de juny. És un festival que, de fet, recorre 15 ciutats d'Espanya buscant les millors hamburgueses. I ara, de fet...
Aquí va estar, no?
Ah, hi és. Encara està aquí a Barcelona fins al 26 de maig. Està a la plaça Univers de la Fira de Barcelona. L'entrada és gratis i si sou amants de les hamburgueses, doncs podeu anar allà. Hi ha com gairebé 30 food trucks amb diferents hamburgueses i podeu anar tastant-les.
No va estar una cosa similar o alguna cosa així?
Era també aquesta, de Champions Burger?
Sí, clar. La mítica.
I ens
vas
portar una hamburguesa, ens va portar una hamburguesa, Judit, que estava...
Sí, estava boníssim.
Vam sortir amb Miss Mosca d'escú, perquè clar...
Val. És que l'altre dia vaig passar per davant de la plaça de l'Univers, a Fira Barcelona, i vaig veure molt d'això i no sabia ben bé què era.
Doncs mira.
La Champions Burger.
Encara hi podeu anar, fins al 26 de maig.
Val.
De Champions. Champions en la que el Barça podria tenir opcions de guanyar si es posa a fer alguna hamburguesa, saps?
Estaria bé, no?
Perquè la porta segur que té molt...
Hi havia unes hamburgueses del Camp Nou, hi havia unes hamburgueses que es van fer virals, que tenien molt mala pinta. No sé si ho vau veure, amb un formatge així que deixava molt a desitjar.
No, però m'ho crec.
Sí.
M'ho crec perquè les coses que venen allà són com molt bàsiques.
Sí. En fi, això, aquesta creació d'hamburguesa de gust a Dalsi estarà al Festival Champions Burger a Sevilla, del 30 de maig al 9 de juny. Això sí, si voleu provar l'hamburguesa amb gust a Dalsi, la Mont Key Food estarà... o sigui, només vendrà, han dit, 10 unitats d'hamburguesa per torn.
Ah, bueno, ja. Si vas allà...
Que no n'hi ha molt... Jo entenc que per torn deu ser per hora.
Cartilla de racionamiento.
Sí, que no deuen tenir tantes xeringues. Llavors, clar, no, és veritat, no deuen tenir tantes xeringues, llavors...
M'estàs dient que
no
són
podran servir tantes.
Home, que són de plàstic. O com a mínim la de la imatge és de plàstic.
Però un cop compres allò, no?
No m'imagino que no ho reciclaran. Crec, vamos, vull pensar, no sé. No sé com funciona.
Jo no preguntar-ho. Aquesta hamburguesa, quan creieu que costa aquesta hamburguesa?
Mira, us estava pensant, cada vegada són més cares, eh?
Sí.
Cada vegada el preu allà... Estan en 15 i 16 euros ja que les hamburgueses. Una barbaritat.
Doncs més o menys d'això, 14,95.
Mira.
Però vaja... Jo trobo que...
És el que valen avui en dia.
Si us agrada experimentar, val la pena.
Si trobes una hamburguesa amb cara i ulls que costi més de 12 euros, dona't per persona afortunada, perquè ja no trobes.
Sí, totalment. En fi, doncs això, canvi de tema.
Ja està.
No sé si voleu parlar més d'hamburgueses.
No, ni de quicos. No m'atreviria a parlar de quicos.
És molt contundent, eh?
Davant de Judit Vallès, la màxima enemiga dels quicos.
Ara. Va, sí, canviem de qüestió.
Canvi de tema. Un coet dissenyat per estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya anirà a la lliga universitària més prestigiosa del món.
Ep.
Un coet, eh?
Un coet anirà a una lliga universitària.
Sí, a Estats Units. És la Spaceport America Cup i es tracta del primer cop que un equip espanyol és seleccionat per participar a aquesta lliga. És una lliga molt important a nivell mundial. Llavors, el coet que es presenta es diu Lucid i l'ha dissenyat l'equip d'estudiants Cosmic Research de la UPC. estudiants de física, d'enginyeria aeroespacial, telecomunicacions i industrial. Mm-hmm. Llavors, són 9 estudiants que han estat un any construint aquest coet i competiran d'aquí un mes als Estats Units, del 17 al 22 de juny, a Nou Mèxic. Llavors, competiran amb les millors universitats i amb equips d'entre 50 i 200 estudiants. Ells en són 9, eh? Vull dir que té molt de mèrit el que han aconseguit
ser,
aquest
equip. Un equip pot ser 200 estudiants per fer un coet.
Per fer un coet, sí. Vull dir, són estudiants, són equips que de tota una universitat.
Sí.
Llavors, competiran en la categoria de 9 quilòmetres d'altura i, en teoria, el coet s'hauria d'enlairar fins a 9 quilòmetres, uns 2.000 quilòmetres per hora. Hauria d'anar aquest coet. L'últim coet que van construir el mateix equip...
Va anar tota pastilla.
No tarda ni un minut en arribar als 9 quilòmetres.
Clar, si són 9 quilòmetres i va a 2.000, en segon està allà dalt.
L'objectiu és arribar als 9 quilòmetres i després que torni el coet, vull dir que no es perdi.
Que torni, eh?
Exacte, sí, sí.
Com un paracaiguda, segurament, allò que fan.
Sí, segurament deuen fer això. Té un xip també per després veure on ha caigut i poder-lo anar a buscar. Llavors, això, l'últim coet que van construir el mateix equip va batre el rècord d'arribar als 7,8 quilòmetres, que és el coet més potent llançat mai a Catalunya. Ep. Per tant, si aconsegueixen aquest nou rècord, aquest de 9 quilòmetres, podrem dir que és un nou rècord aquí a Catalunya, un coet que ha arribat fins a 9 quilòmetres amunt.
I mira que tenim festes majors per batre rècords d'aquest tipus, és a dir, tirar un coet ben alt, però aquesta gent ho ha batut. Molt bé, molt de mèrit.
Per cert, dels 28 participants d'aquesta modalitat, dels 9 quilòmetres d'altura, només hi ha 3 universitats, 3 equips que siguin europeus. Hi ha l'equip de la UPC, el que dèiem, després el de la Universitat Tecnològica de Múnich i el de la Universitat Politècnica